Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlem d'una efemèride d'aquestes que s'han de recordar cada any, i és que dissabte passat es fa 72 anys de l'atac japonès a la base aèria de Pearl Harbor.
Sí, senyor.
Déu-n'hi-do. I avui volem repassar una mica com s'ha representat això en el cinema, però abans de res, repassem què va passar exactament en aquella data.
Bé, Pearl Harbor, que era una base nord-americana, és un port situat a una illa de Hawaii, a l'illa hawaiana de Oahu, al nord-est de Honolulu, i l'any 1906 els Estats Units van construir-hi una base aeronaval que, com deies, el 7 de desembre de l'any 1941, ara fa just 72 anys, va ser bombardejada per sorpresa per l'aviació japonesa.
I els Estats Units no només van entrar en la Segona Guerra Mundial amb allò, sinó que a més es van venjar després a llançar la bomba atòmica.
Bé, l'atac va començar exactament a les 7:57 del matí. Els avions japonesos van arribar i van començar a bombardejar la base sense que hi hagués hagut cap declaració de guerra, malgrat la sospita que els Estats Units ja ho sabien, ja n'estaven assabentades les autoritats. L'agressió va suposar, doncs, que l'armada nord-americana va tenir una pèrdua esfereïdora d'avions, un cuirassat, després altres que van ser mig destruïts, destructors, creuers, i va haver-hi 2.000 morts.
De fet, vaja, una història d'aquestes, 2.000 morts, i als americans els agrada això d'explicar les seves parts de la història més...
És que, de fet, això va suposar l'entrada dels Estats Units en la Segona Guerra Mundial.
Clar, però això, i és el que es diu molt sovint, que comentàvem ara mateix, que potser ja ho sabien, que els japonesos atacarien i tindrien una excusa perfecta per entrar en aquesta Segona Guerra Mundial.
Això va suposar una venjança per part dels Estats Units amb la bomba atòmica. Perquè aleshores, doncs, el president Roosevelt, que era aquell senyor que anava en cadira de rodes perquè havia tingut la polio i ell va voler continuar la carrera política, doncs va decidir va demanar que es fabriqués immediatament la bomba atòmica, i aleshores la va llançar sobre, com sabem, Hiroshima i Nagasaki. Era 8:45 del matí i l'avió que va llançar la bomba es deia Enola Gay.
Quin canvi que acabem de fer ara mateix,
Sí, però és un nom ben trist, no? Perquè darrere de Enola Gay, imagina't el pilot que va llançar allò, possiblement no sabia ni el que estava a punt de fer en aquell moment, oi?
No pas, no ho crec, perquè si ho hagués sabut, jo crec que poca gent ho hagués fet al món i a la història. En fi, anem a directes a la gra. Com ha tractat el cinema l'atac de Pearl Harbor?
Amb resultats irregulars. Un dels bons, per bé que no abordava el tema de Pearl Harbor directament, era la pel·lícula D'aquí a l'eternitat. Tot passa poc abans de l'atac, però el film parla de conflictes psicològics entre els militars, entre els soldats i els comandaments. Té, a més, una escena que inclou una escena mítica de la història del cinema, un petó mític de la història del cinema, que és el petó entre Burt Lancaster i Deborah Kerr a la platja. Ella és la dona d'un capità i ell és un sergent, hi ha un triangle, i apareixien Montgomery Clift, la dona Reed, l'Ernest Borgnine i en Frank Sinatra, que per cert va guanyar l'Òscar al millor actor secundari per aquesta pel·lícula. La pel·lícula va guanyar 8 Òscars, entre ells el de millor pel·lícula.
Carai, tu.
I és una de les 10 pel·lícules més taquilleres de la dècada dels 50.
Si das un paso más te rompo la cabeza, ¿has oído? Ya basta, aquí nadie mata a nadie y el que lo intente tendrá que vérselas conmigo.
Esta es una cuestión personal, Warden.
No es cierto. Este hombre es de mi compañía y no quiero pasarme 2 semanas emborronando papel por tu culpa. Quieres sangre, ¿eh? Echarías los hígados si vieras un cadáver. Deja ese taburete. ¡Suéltalo!
Carai, tu, quina...
Tira esa navaja.
Sí. Aquesta és una escena entre Frank Sinatra i Ernest Borgnine. Ernest Borgnine és un policia militar que li vol fer la guitza a aquest soldat, que és el Frank Sinatra, i que després morirà, i serà quan Montgomery Clift trucarà la trompeta tocant silenci en homenatge a Sinatra.
Doncs un apunt ja fet, D'aquí a l'eternitat, i uns anys després es va fer Tora Tora Tora, que era una producció conjunta entre els Estats Units i el Japó.
Mm-hmm. Aquesta és dels anys 70, de l'any 70, exactament. Oh. I era llarga, durava 2 hores i mitja.
Oh.
Aquí van intervenir 3 directors, un de nord-americà, que era el Richard Fleischer, i 2 japonesos. Es va rodar indistintament als Estats Units i al Japó, i es pot dir que aquesta és la pel·lícula per excel·lència sobre Pearl Harbor, Tora, 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 la més rigorosa, la més primirada i la més centrada en el conflicte. El rodatge va durar 8 mesos i Tora, Tora, Tora eren les paraules que els japonesos van dir quan van veure l'èxit de l'atac.
The incredible attack on Pearl Harbor has told from both the United States and Japanese sides.
Ara sentim el trailer original d'aquesta pel·lícula de Tora, 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 una producció que va tenir, a més, molt d'èxit i amb el pas del temps jo crec que està molt ben recordada.
És la més rigorosa, ja et dic. De tota manera, hi ha una altra pel·lícula que és El final del compte enrere, que no aborda, aquesta no aborda directament el conflicte de Pearl Harbor, però el conflicte li serveix de marc. Parla d'un vaixell, un portaavions, un potent portaavions, que el 6 de desembre de l'any 1980 queda atrapat en una tempesta i a través d'una esquerda en el temps viatja 39 anys enrere, el 6 de desembre de l'any 1941, la vigília del famós atac a Pearl Harbor.
Nos encontramos a bordo del portaaviones de los Estados Unidos Nimitz, la más moderna nave nuclear de la flota americana, transportando 102 aviones y una tripulación de 6.000 hombres. El Nimitz está cumpliendo una misión rutinaria de vigilancia en aguas del sur del Pacífico.
Ese corsario tiene problemas.
I, Víctor, tu què diries? Aquesta pel·lícula va tenir més èxit que Tora, Tora, Tora o menys?
Molt més.
Sí.
Aquesta, Al final del compte enrere, és una pel·lícula de culte. Té fans incondicionals.
Carai,
Sí, sí, perquè entra en el tema del temps, de viatjar al passat, per exemple, no? I la feia Kirk Douglas, Martin Sheen i la Catherine Ross. I com hem explicat, era això, un vaixell que es troba transportat al passat justament la vigília, i aleshores té el dilema de dir què fem, intervenim o no, perquè coneixem la història. Però, clar, què passa?
Ah, exacte, doncs vaja, una premissa una mica diferent a les que ens tenien acostumats. Una pel·lícula dels anys 80 seria aquesta, Del final del compte enrere. Això sí, la pel·lícula més recent que s'ha arribat a fer sobre aquesta pel·lícula és Pearl Harbor, del 2001.
Sí, aquesta n'hi haurà més de pel·lícules sobre el tema, però aquesta era una pel·lícula bastant fluixeta, amb escenes d'acció molt bones, però amb un guió molt limitadet. La feien Ben Affleck i Kate Beckinsale, que aleshores eren bastant joves, 29 i 28 anys respectivament,
sí.
I parla dels afers íntims entre dos amics soldats i una noia infermera. I s'embolica la troca i passen coses.
Me pido delante.
No, tú vas detrás.
Soy más grande y debo ir delante.
Soy mayor y te estoy enseñando, así que no.
Vaya, es como volar de verdad.
Sí, lo he hecho muchas veces. Vamos, tú ponte a las armas y yo pilotaré. Acabaremos con esos sucios alemanes.
Jo crec que no ens imaginàvem pas com acabarien, en aquesta escena, els dos nanos.
Clar, perquè aquests són els dos amics quan eren jovenets.
Exacte.
I després, doncs, un l'envien a lluitar contra els nazis d'Alemanya i l'altre es queda deixant la xicota a cura de l'altre. I clar, els amics, unes vegades, doncs, van...
Exacte.
Són molt amics.
Escolta, sí, és veritat que les escenes d'acció en aquesta pel·lícula, almenys la de l'atac al bombardeig, jo la recordo amb molt bon record. La pel·lícula, en general, sí que a mi no em va agradar massa. Però aquella escena està, almenys des d'un punt de vista, està bastant ben aconseguida. Una cosa que sempre s'ha dit, ho comentàvem abans, és que Roosevelt sabia perfectament que hi hauria un atac i no va fer res per evitar-ho.
No, tenim temps o encara podem dir?
Tenim, sí, tenim temps.
Sí. Perquè hi havia diverses raons que dirien, ens informarien que Roosevelt sabia això de l'atac de Pearl Harbor i que com que no li deixaven declarar entrar a la Segona Guerra Mundial al Congrés, doncs aleshores ell va forçar això perquè li deixessin.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, hi havia diverses raons. Una és que els Estats Units bloquejaven el petroli del Japó i els japonesos volien actuar. Per tant, tenim un tema. El segon és que el mateix Roosevelt ja havia parlat d'enfonsar-los ell mateix, els mateixos nord-americans, els vaixells americans, per forçar un canvi d'opinió dels qui no li permetien entrar a la Segona Guerra Mundial. També sembla que la intel·ligència americana havia desxifrat els codis secrets dels japonesos i, en canvi, va amagar la informació als seus serveis americans destacats al Hawaii. I també va ser Roosevelt qui, contra l'opinió d'un almirall nord-americà, doncs va voler concentrar tota la flota a Pearl Harbor, encara que li deien ell que no tenim prou protecció, i justament això va afavorir que li destrossessin.
Per recordar tot plegat tenim el cinema i els llibres d'història, per suposat. Ens quedem, si et sembla, amb la veu d'un dels protagonistes d'aquestes històries, és el Frank Sinatra,
cantant justament la cançó de D'aquí a l'Eternitat.
Doncs això que vam, Víctor, gràcies.
You are gone. This love that you left with me, this endless desire.